venir d'aquí, això és super
interessant.
És que Joan Rafel te necessita tant.
És un punt neuràlgic de la història de Mallorca. Els escàndols i les deutes provocaren que l'argentí es vegi obligat a vendre les seves propietats, on hi destaca la seva pinacoteca amb obres de Nanglada Camarasa i d'en Tito Citadini, entre molts d'altres artistes, i també la venda de Formentor. Nadant juntament amb la seva esposa, Maria Elena, tornen cap a l'Argentina sense un cèntim de la butxaca i, atenció, lo més greu, en tercera classe. Que devia ser en aquell temps com anar a un Ryanair, però de la bodega.
I en l'hotel, que finalment què passa?
Doncs de banys en banys, sense que sàpiguen ben bé què han de fer amb ell, fins a l'any 1953, en què s'ajunten un parell de senyors pollencins, entre ells Don Ignasi Roger, que va ser el fundador de la Fundació... Bueno, mentida, ell deixa el seu llegat i se crea la Fundació Roger Villalonga, que és la fundació que, diguéssim, que ara protegeix encara una zona de Formentor i que fa un pot de difusió, divulgació de tota l'obra d'en Costa. Això, Roger Villalonga és la propietària, per entendre-nos encara, d'allà on eren els campaments de Calamurta, tant de dalt com de baix, i tot l'ajut de la finca de Calamurta.
Tu has anat també a Calamurta?
Jo he anat de campaments a Calamurta.
A dalt o a baix?
No t'ho sabria dir.
A baix, a baix.
A baix,
a baix.
No, ell a baix, també.
A baix. Amb l'esplai de Bunyola.
Però a tendes. Tendes de campanya. Els dinerets. Pues dos, aquesta finca...
És que a dalt era per parmesanos.
Pues no, sempre he anat a dalt.
Per fluixos.
Bueno, a dalt té una història molt guapa. Perquè a dalt, a banda que s'hi fes tant campament, no hi havia res. I varen ser els propis pares d'Unins, de Pollença. De fet, no sé si coneixeu una Joana Solivelles, de Ràdio Pollença. Son pare era mestre d'obres. I jo, el seu germà, mos acompanyava sempre ja a la Murta, a pujar trastos, que li donen altres, però té un camió, fa de mestre d'obres. I me contava que son pare, juntant altres pares, va donar tot el seu puntal de fusta, antics, d'en Cofrà i de més.
Ves que estan fets les cabanyes.
I varen construir les cabanyes els propis pares d'Unins.
Encara se pot utilitzar aquella zona.
Bueno, ara se va haver de clausurar aquest campament. O de baix feia estona per un tema d'emergència, per si hi havia torrentades, estava dins un torrent, o del Zineret, i a més se va descobrir que si hi hagués hagut un incendi de la plaja cap a aquell campament, aquella zona feia de xumanaia, per tant, era impossible pensar en un campament allà, i Udal també se va tancar per temes d'adequació sanitària, per dir-ho d'alguna manera. Eren unes instal·lacions molt antilles, i ja sabem ara, sobretot, el tema de l'alimentació i tot això.
Sí.
I, bueno, els hi han donat ja permisos, perquè, clar, allà té mil restriccions. Patrimoni de la humanitat, anell... zona protegida per anidament de voltors, bé, tot el que pugui haver. I sí que s'ha hagut de fer molta feina a nivell administratiu, Ajuntament, Consell, Govern, i se li ha donat el permís per poder fer la reforma, per poder tornar a obrir.
Bueno, molt bé. Perquè,
molt bé.
Bueno, jo crec que ja la Murta sempre ha estat un lloc d'encís per molts infants que tenen molt, com altres,
molt
bon record d'aquella zona tan...
Molt bons.
Com deia, que tenia
millors de la meva vida.
Com dèiem en un principi, que té una bellesa, una naturalesa que és com inhòspita, però al final té una bellesa molt exuberant.
I acollidora.
Que va conquerint en Costa, al final, que és l'inspiració d'en Costa, aquella finca. Bé, van dir això, Don Ignasi, Roger, juntament amb en Joan d'Obercuix, que és una possessió que ja, just quan puges d'un moll, ja agafa la carretera de Formentor, just allà baix, amb en Joan Boades, que era el propietari de l'hotel Maricel, que és un hotel que està dins la base, en l'hotel dels militars ara mateix, quan varen expropiar, varen saber fins on vin d'expropiar, i varen comprar l'hotel. Però això... És una altra història que ja contarem més en band.
La contarem.
La nostra, la d'avui, és la de Nadant. Hem de dir que poca cosa se'n sap d'ell després del seu retorn a l'Argentina. Només sabem que mort l'any 1953, el mateix any que compra l'hotel, a Bons Aires. I clar, és una coincidència que morís el mateix any que reobria el seu establiment.
Que poètic.
Nadant Diel, un dels turistes pioners de l'illa, que sense voler va convertir en un dels pioners de l'hoteleria per fer de Mallorca, especialment de Pollença, un referent turístic.
Joan Rafael, moltes gràcies. Molt bé, la setmana que ve.
Molt bé.
Me'l duràs una convidada especial.
Sí. Fantàstic. Bueno, ja aniràs comptant tu.
Molt bé. Ho sabreu. Gràcies. Fins la setmana que ve.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Continuem a xiu-xiu. Moment, Toni, puja-se d'això, no? Perdoneu, això mateix, de continuar amb el xiu-xiu, són les 9 i 8, som en directe en el canal 2 d'IV3 Ràdio. Gràcies si mos escolteu des de la carta. És que avui som dimecres i com cada dimecres, a xiu-xiu és moment de conèixer...
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és...
Júlia Parera.
Potser només que m'agrada com xerres. Potser que ja no vull sentir meu nom si no el diu la teva veu. Potser que me fas cas de tant en tant. Potser que quan som 15 taules i se creuen converses i maqueta mitja frase, tu te gires i me demanes què estava dient. És com despertar-me i que cada dia faci sol.
Júlia, benvinguda a Xiu-Xiu.
Hola, què tal estàs?
Bé, i tu on ets? Des d'on te sentim?
Molt bé, jo estic a Barcelona ara mateix.
A Barcelona. Que estudies, estàs estudiant allà?
Estic estudiant composició en el taller de músics.
Molt bé.
Júlia Parera, qui escoltam, es diuen la nova veu del pop d'autor de les Illes i acaba de publicar el seu primer àlbum, Això és tot. Aquest treball és una recopilació de cançons fetes en els darrers 2 anys, acompanyada principalment d'Adrià Fiol. En aquesta recopilació mos mostra des de la seva cara més íntima i despoada fins a la seva versió més despreocupada.
Júlia, ara te sentíem en aquesta cançó que se diu Casualitat, que forma part d'aquest disc, que mos presentes, Això és tot. Però volíem demanar-te a tu, personalment, com defineixes el teu estil com a artista emergent?
Bueno, diria que hi ha cançons una mica de tot en aquest àlbum. N'hi ha des de que són bastant acústiques completament, que simplement hi ha el que han gravat, i altres que hi ha molt poca cosa gravada, que és només la veu i qualque guitarra, i després hi ha moltes coses de producció, no? No sé, m'agrada com trobar la mescla i poder vestir la cançó de la millor manera perquè funcioni.
Dius que la recopilació de cançons fetes en els darrers 2 anys, per a quan i com comences a fer música, tu?
Bé, jo des de petita he fet música, vaig tocar violí de petita, ja no me'n recordo res, i quan me vaig apuntar a classes de guitarra vaig començar a juntar tocar la guitarra amb escriure, que era una cosa que m'agradava molt. I aquí van començar a sortir les primeres cançons.
Exactament, clar, xerrant de 2 anys, intuïm per la teva veu i perquè ets estudiant de Barcelona que bé, quant any tens, Júlia, perdona?
Tinc 21.
Estava cercant d'una manera elegant de demanar-te, 21 anys, molt bé, clar, 21 anys. Aleshores comences de 9 anys, clar, són 2 anys en què quan escoltes totes les cançons juntes, què hi veus? Hi veus una evolució clara o moltes versions de tu mateixa?
Les dues coses a la vegada, i veig moltes versions de jo mateixa i fases per les que he passat i per les que pot se torna a passar en qualque moment. Sí, me veig jo quan vaig començar a estudiar a Girona, aquests darrers 3 anys he estat allà, i me veig jo qualcunes ara fa més poquet, també.
I Júlia, m'encanta el nom que té aquest àlbum, que és Això és tot, que és com molt contundent. Això és tot, però imaginem que potser no serà tot el que escoltarem de tu. Com així, però, aquest títol?
Bé, aquest títol és també un dels títols de les cançons, que és la primera que vaig treure, que també me va agradar com treure aquella la primera, que se digui Això és tot, la primera cançó que trec. Bueno, sí, m'agrada bastant que hi hagi una cançó de l'àlbum que doni nom també a l'àlbum. Això m'agrada molt quan ho fan artistes que m'agraden. I també trob que, bueno, és com empaquetar. Això és tot el que he fet ara de moment, la primera mostra que puc donar. Però a veure què n'hi ha jo, seguim fent cançons i de fet en tenim més a mitges que a mi me fa ganes treure d'aquí no molt.
I ara tornarem en el tema de Això és tot, però clar, 21 anys, Barcelona, imagina que has conegut gent que t'ha inspirat, a vegades has fet amistats que li diuen Star System català, en què ja hi formen part alguna gent de Mallorca que allà hi viu, per exemple, si no va malament, Maria Hein viu a Barcelona, Maria Jaume, si no va malament, també. T'has pogut rodejar de persones que t'hagin inspirat o t'hagin aconsellat?
Sí, sí, de fet, bé, en aquestes que has mencionat jo no les conec, però sí que a Girona, quan vaig estudiar producció musical, va ser la primera vegada que me vaig envoltar de gent que li agradava fer el mateix que jo, exactament. I tinc bastants amics que composen, bastants amics que produeixen, i ho vaig explicar quan vaig treure l'àlbum que sí, que m'ha sent molt afortunada d'haver pogut tenir aquest ambient aquests 3 anys, de que les quedades que fèiem moltes vegades era quedar amb la meva amiga Cris i mostrar-nos cançons i inspirar-nos els uns en els altres i donar-nos suport, no?, també.
Més que res perquè el procés d'arribar a Barcelona, imagini, començar a tenir contacte amb gent que realment amb gent en que comparteixes coses en comú. Clar, tu ets de Manacor, no, a veure?
Sí, sí, sí.
Però també hem de dir que d'allà hi ha grans artistes musicals, com per exemple Reina, que és un grup que són més grans que tu, però més o menys generacionalment coincidiu. En Jorra, que és encara més gran, però també surt d'allà, que un gran artista. En Planet, que també és ben jove, en Jaume Fortesa. Sí. No ho sé, creus que és allò que diuen, no? Que Manacor és terra d'artistes?
Sí, i bé, jo crec que Manacor en general és una ciutat que promou molta cultura. Jo ho he vist ara quan m'he anat a viure en fora, que jo record de petita tots els meus amics fer teatre i tots els meus amics fer extraescolars de música o anar a classes de pintura i pintar. Sí que crec que bueno, tenim la mostra de teatre també, que totes aquestes coses com promouen molt que des de petits fèiem tot això i que se mos doni com suport i... Uh-huh. Sí, a mi Reina i en Flani també m'agraden molt.
A nosaltres també.
Més a prop, també.
A nosaltres també, Júlia, també t'ha posat molt a xiu-xiu i ara te posarem a tu, perquè parlem amb Júlia Parera, que presenta Això és tot, un àlbum on trobam 11 cançons, com per exemple aquesta altra, te'n recordes?
No vull xerrar, me mires com si m'hagués de rompre i no sé com he d'actuar si ho fas així. T'he dit que no me fas mal, però els dos sabem d'on ve la sang que mos taca ses mans. No vull que faci sol, vull tornar 3 setmanes.
Júlia, les 11 cançons s'han d'escoltar de forma continuada o les podem escoltar així com ho estan fent avui aquí a Xiu Xiu?
Bé, jo vaig pensar aquesta ordre perquè eres que un que trobava que tenia sentit, però en el procés de fer-ho amb l'Adriana hem pensat molts de diferents, o sigui que segur que pots en trobar un altre. A mi ara mateix és que me convenç és el que està publicat de dalt a baix, però sí.
I de què parles en aquestes cançons?
Pues de tot el que he viscut aquests darrers anys, la veritat és que moltes són de desamor. N'hi ha qualcuna que és editat, per exemple, és la primera cançó d'amor que vaig fer, que me vaig fer com un exercici jo mateixa de Júlia, no posis cap part trista en aquesta cançó, va, centra't. I sí, de lo que he viscut aquests anys, de lo que he après, també ses dues darreres sí que donen més un gir, no és tant jo tan trista i és més, pues, sí, fer una passa, seguir, tancar un capítol, per això també han quedat les darreres, és com circular.
I Júlia, quan te ve una cançó en el cap, què és el primer que te sol venir? La lletra o la sensació que vols transmetre o pot ser una melodia que te persegueix i l'has de desgranar?
Depèn del dia. Normalment me solen venir frases i me les vaig apuntant i en el moment en què me poso a escriure començo a cercar acords i quan tinc una primera part ja decideix que vale, aquesta cançó va d'això. Anem a seguir, anem a centrar-nos en aquesta idea i desenvolupar-la. Però sí, normalment són frases que me venen.
Has comentat abans que no deixes de fer feina i que ja penses en allò que vendrà després. En quin punt creatiu se troba ara mateix Júlia Parera?
Ara mateix me fa moltes ganes començar a fer concerts i presentar el disc en banda. És una cosa complicada perquè moltes vegades els locals que poden tenir artistes més petits no hi cap una banda sencera i en els que sí necessiten que tinguis més experiència o que siguis més gran. Però sí, estic intentant trobar l'equilibri entre això i seguir produint. N'adria jo tenim més cançons començades que no han entrat en el disc perquè en el final hem decidit pues, posar a punt i tancar aquí, però en sortirà més.
Uh-huh. I com t'imagines el directe?
El que hem estat plantejat últimament, perquè sí que he fet un parell de concerts a Girona i un a Mallorca que me varen agafar per la primera fase de Zona 9, han estat en banda. A mi m'agrada tirar el màxim d'acústic que se pugui, i fèiem, bueno, bateria baix, dos teclats, saxo i guitarres.
Uau.
L'Adrià del saxo, que és bastant xulo, afegeix, jo trobo un punt.
Fantàstic.
I això.
Fa molt bona pinta, Júlia. La veritat que mos encanta la teva música. Fa tan bona pinta que mos és inevitable demanar-te quins són els teus objectius a curt i a llarg termini. On t'agradaria arribar? Començarem pel curs.
A curt termini, començar a fer concerts i seguir fent música. I, de fet, és el que estic fent. Ara m'estic formant amb això. I a llarg termini, pues, a mi m'agradaria també escriure per altra gent i produir també per altra gent i ser, bueno, pues aquesta persona que està entremig de ser artista i és productor, donant idees.
Que bé, sí, fantàstic. I a llarg termini tens com un objectiu professional, d'allò que se diu aspiracional, molt alt?
No, o sigui, a mi m'agradaria poder viure d'això i no m'importa combinar diferents coses. M'agrada composar, m'agrada també composar amb altra gent i sí, això que he dit. A mi no m'importa mesclar diferents coses si ho puc fer.
I d'ara li deien al tècnic que mos posés la música de concurs, perquè ara que te coneixem una mica més farem el qüestionari xiu-xiu. Júlia, un escenari somiat.
El Teatre Grec de Barcelona.
El teu artista més escoltat el 2025.
En Olivia Dean, una artista anglesa.
Guitarra o piano?
Guitarra.
Un artista que t'hagi acompanyat aquests darrers 2 anys.
Na Lizzie McAlpine.
Quan no fas música, què fas?
Com?
Quan no fas música, què fas?
Pues, no sé, quedar amb amics, m'agrada cuinar també.
Molt bé. I això és tot, però...
Però encara vendran més coses, això és tot.
Molt bé.
Fantàstic.
Molt bé.
I d'apuntar-vos aquest nom, Júlia Parera, perquè segur que la tornarem a entrevistar i sobretot la tornarem a sentir. Això és tot de Júlia Parera. Mos acomiadam amb la seva cançó Casualitat. Gràcies, Júlia, una ferrada forta.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Adeu.
A lo millor és casualitat. Pot ser només que m'agrada com xerres. Pot ser que ja no vull sentir el meu nom si no el diu la teva veu. Pot ser que me fas cas de tant en tant. Pot ser que quan som 15 taules i se creuen converses i maqueta mitja frase, tu te gires i me demanes què estava dient. Com despertar-me i que cada dia faci sol. Sona tonteria, sé que així tot junt queda massa dolç, però passaria amb tu cada dia de pluja i quan sortis el sol aniré a passejar.
Lletres Ràdio és diversió.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossifar, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic.
Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Atenció, vos hem d'anunciar un esdeveniment importantíssim.
I és que acaba d'entrar per la porta...
Mònica Borràs amb el seu...
Aquell gran moment.
Mònica Borràs, benvinguda, xiu-xiu.
Hola, com
estàs? Molt bé.
Què tal, Maria Antònia?
Molt bé,
bona.
Sí, ja no tens que dir bé. Ai, perdó,
Que bé.
Està fantàstica.
Quina cate.
Hola,
hi som tots i totes.
Que va festa.
Ai, exacte, sí. Exacte,
igual que Mònica. Alora, cate, no t'han demanat quan tu vas passar a la festa d'Ivetra Ràdio.
Ai, sí, m'ho passava molt bé.
Sí?
Sí.
Què vares fer? Mos contes una mica de xiu-xius? Vares cantar?
Vaig pujar amb en Xavi a l'escenari. Varen cantar Que era la bamba.
Exacte.
Jo no me la sabia, no sé tu.
Jo sí.
Ah, bueno,
meravellós. La bamba.
Clar, sí, podem tornar a cantar, si vols.
Pues ja no era.
No me la sé.
Espera, un. Lleves la música? Un.
Dos.
Un. Un, dos, tres i...
Com ets la lletra?
Para bailar la bamba.
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia.
Ai, però mira, cantes bé.
Ai, però cantes molt bé, Cate.
Sí,
és bé,
tens molt bona veu.
Si no fos perquè tinc tan mala memòria.
Però pots quedar escalau, què?
Exacte. Sí. Mònica, no sé si t'has fixat, has reparat en la nostra panera de Nadal xiu-xiu.
Sí, ja està ben buida. Quan la vaig veure estava plena.
Exacte. Ai. Estàs preparada per participar a la panera de Nadal xiu-xiu?
Sí.
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride.
Cada vegada una versió diferent, tots la mateixa sempre.
Bé, idò, Mònica, tenim els números, exacte, t'estàs remenant, i també tenim un pot de overcocks en almíbar, una peça de formatge de mo, una borseta de galletons de garraves, un pot d'olives i un pot de confitura de preva vermell.
Mònica, què és el que te fa il·lusió?
Jo crec que el formatge, a lo millor, no ho sé.
No, Marta Sampas també vol el formatge i ara m'ho mira des de l'altre estudi. Diu, el formatge és meu.
I diu, tu, per tu, les galletes
de garraves per ella.
Vinga, idò, el formatge és el número... 6. D'acord, idò, vinga, Mònica, treu un número a veure si tens sort i... Li agafes els formatges en Sampas. Ai.
En Sampas segur que li agraden els overcocks molt, també.
Sí. No,
per fer ella ha dit que vol el formatge. Ella mira, ara està pendent.
S'ho està mirant.
Des de l'altre estudi no està pendent del futbol, ara, ella.
Jo vull dir que l'any passat m'han tocat ser neules. No vull dir res més.
I varen ser bones.
A veure,
molt bones.
Senzillet, però. Ser neules són... La Mònica, mira...
El número 8!
S'està aparegut.
El pot de preva vermell. Confitura de preva vermell.
Que bona.
La Marta Sampas està contenta. Està contenta, diu que molt bé.
Confitura.
Perquè ella vol el formatge.
Que bé. Fa molt bona pinta.
Jo crec que te'l pot agradar.
Segur que sí.
És com delicatessen.
I que com se menja això.
Mira, això pot fer un canapé per Nadal, per impressionar els teus convidats, si en tens, o vas a qualque banda i pot dur.
Un canapé
amb un poquet de formatge brí i li poses això per damunt, que quedarà molt bo.
Però que de prova vermell.
Sí. Confitura.
La cara que ha fet en Mònica crec que m'ho acaba de convèncer.
És producte local, eh?
No, té molt bona pinta.
No li fa gens il·lusió. És com si te regalessin calcetins o cosa així. No, està molt bé regalar calcetins.
No, calcetins està bé.
Per un pot de confitura.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Com s'ha quedat bé, no, Mònica?
No, a veure, amb això, superbé.
Ho vol canviar?
Si no, m'ho dones, oi? I ja m'ho quedaré jo.
No.
Confitura de preva vermell, productes d'horta a Drové. Sort de Savall. No podem fer més propaganda i fa superbona pinta. Molt bé, Mònica, i de res, bon Nadal.
És una delicatessen, com heu dit, i una cosa especial per fer, clar, perquè això t'ho menges salat, no? No és dolç, o sí?
Ho testeu, jo no ho sé. Jo imagino que...
Ho té tot, ho té tot.
Jo crec que ja podem anar a la secció, Mònica.
Molt bé.
Avui crec que és una mica especial, perquè xerrarem de personatges que tots reconeixem a través de les seves sintonies.
A tot mos sona aquesta música, no?
Oh, molt bé.
Molt bé, feim un concurs, llavors faré un concurs, també.
Vinga.
De qui va fer aquesta sintonia?
Uau, zero. Ja han perdut.
Ja han perdut. Mm. Vinga, és una pregunta, n'hi ha moltes, que vols fer, però bueno, aquesta és la primera. De què és? Ho sabem, no?
Sí.
A més, he trobat que aquesta és una sèrie intergeneracional, perquè no du... Sabeu quantes temporades duen?
De Simpson.
20.
Més de 30.
37.
37. Que fort.
Van començar el 89. Una locura. I van començar tal dia com avui.
Ah, sí?
Què dius?
Avui és l'aniversari de Simpsons, sí, i no en dir res fins ara.
I doncs l'aniversari del primer episodi, wow, que varen fer un poc abans de Nadal, i el primer episodi per ser, perquè abans havien sortit com a sketches, com a petits curts d'animació o un altre programa. Mm. Llavors aquesta persona del programa va reclamar drets d'autor, també, perquè deia que sortien el seu programa primer, però crec que no li van donar. O sigui que, brutal. I a més, els creadors, sabem els noms?
Sí, només un, Matt Groening.
Molt bé.
Ah, sí?
L'altre no el sé.
I l'altre és James L. Brooks.
No, va dir qualque cosa en
va morir, no? En Brooks, per donar un no.
No ho sé.
No ho sé.
No, jo crec... no. Si tu no ho saps, Mònica, vol dir que no.
No, però bé, jo no m'he estudiat la seva vida a fons.
No.
Però ara ho comprovarem, si va, si es viu o mort.
O sigui, me sona que va morir un dels guionistes de Los Simpsons, però n'hi havia moltíssims.
És que n'hi ha hagut tants.
Sí.
Normalment hi ha d'haver 16 que fan el guió, i llavors canvien algunes frases, després conviden els actors a dir-les en veu alta, i també canvien algunes coses més.
Uau.
Però sí que és curiós. Aquests dos creadors, clar, han vist el nom escrit cada vegada que comença un episodi, vulguis o no. Mm-hmm. Però realment ho va crear Matt Groening, aquest, que a més ho va fer. Ell tenia un altre encàrrec de feina i més important, pensava ell, i va haver de fer això ràpidament, i va fer 4 burotatxos, va posar els noms de la seva família, ell, en dot de Matt, en el protagonista, li va posar Bart, però els altres noms són els noms dels germans i dels pares.
Que fort!
Ai, que fort!
Fort, superfort! I d'hores, i va començar a tenir molt d'èxit. La veritat és que, per ell, mentida. Vosaltres que ja duïs 2 anys, o quin temps duïs fent el programa?
2 anys.
Sí. 2 anyets,
sí,
2. Sí, i a vegades dius, avui de què xerrarem i tal. I aquesta gent, de bon treu ses idees?
No, no, és increïble.
És increïble.
Home, supos que tenen molt de pressupost per pagar gent molt bona i ser molts.
Sí, i de tot això...
Xiu-xiu...
Clar, va passar un dia bé, com
gent
avui.
Molt bona en tenim, no?
Sí. Gràcies.
I a més que clar, que va ser tal dia com avui. Llavors dius, només va passar això, no van passar més coses. Però començarem parlant dels Simpsons, com vos deia, és una icona de la cultura pop. Tots ho han vist, i a més crec que és l'única vegada que tots han vist tot del que parlam. Tots han vist algun episodi,
sí,
no?
Sí,
exacte.
Jo no és que...
És a dir, tothom sap que són,
sap que són, exacte.
Ho hagis vist o no, no? Mm.
Sí, jo recordo, quan van començar el 90 i poc, de vegades venien grups en el meu programa que tenia de vespre, el local d'assaig, i a vegades s'enredaven perquè volien veure la tele perquè era la mateixa hora del Simpson.
Sí.
I se quedaven allà a la redacció mirant la tele i jo de... Amigos, anem pas a estudiar. I aquells, i jo me feia un pot de
ràbia. Però eren visites?
No, eren els convidats del programa.
Ah, els convidats!
I els tios, clar, els encantaven els Simpsons i, no, clar, en el seu moment era supermodern.
Que era s'estrena.
No, bé, però eren els primers anys.
No,
90 i poc.
Devia fer un capítol setmanal,
sí.
No ho sé.
Sí, sí, devia ser un capítol setmanal. I, clar, ho van estrenar el 89 als Estats Units. Aquí segurament va arribar un poc més tard i tal vegada va coincidir amb tota aquesta onada. Vosaltres coneixeu molt d'episodis, però llavors també se parla que avancen coses del futur.
Sí.
Això és curiós, eh? s'escala en Trump, no?
Són Trump,
no, Melania, s'escala mecànica, i jo que sé, quan s'es torren bessones, més coses.
Diuen que si cerques trobes algunes previsions que fan els Simpson, però bé, hi poden creure o no. A veure, això són ja coses, conspiracions d'internet, que n'hi ha
sí,
moltes. Però a veure que veure, nosaltres... sí que hi ha aquest... Hi ha un perfil de persona que tot allò que faci ho relaciona amb els Simpson. Ah, això passava en un episodi de
Simpsons. Sí,
Simpsons.
Sí, sí.
Ah, sí, com en tal, com en qual, no? En Lluc Rosselló era d'aquest tipus de persona.
Ah, és... En Lluc?
En Lluc, el meu nostre company de Xiu Xiu.
Com és?
Abans. Que es, li agrada molt el Simpson i qualsevol...
Arbera.
Era molt recurrent. Sí. Tu xerres amb ell i diu, això va sortir un episodi de Simpsons.
Me'n record, me'n record.
Sí.
I a més que també un dia vàrem parlar d'alguna cosa de Simpsons, que, sí, que havien anunciat la fi del món. I era tal d'un dia que va passar fa un parell de mesos, potser, un any, sí. I ho varen dir, avui seria la fi del món, segons els Simpsons.
Es diu com ens ho que més d'un se va assustar.
Sí, sí, perquè és que, clar, moltes coses que surten, perquè llavors són realment vera.
Però no, perdona, era la fi del... Perdona, Mònica, que t'interrompi. Clar, no varen preveure, perquè era la fi del món, però si no va malament en aquest episodi, finalment el món no s'acaba.
No ho sé, no? Per no el vaig veure fins al final. També el vaig veure començar... No, no, que vaig, he vist alguns...
Tu has estat...
No som una superfreak de... És a dir, he vist molt d'episodis, però no tinc una ànsia de veure'ls tots i és un poc sempre el mateix, no? Nelissa, et simpàtica, o allò que escrivies a pissarra sempre era diferent, no? Sa frase.
Sí, això és veure de s'opening.
Això canviava, sí. Exacte, sa obertura... I bé, la veritat és que llavors també s'ha creat molta escola de personatges que volien sortir en els Simpsons. Si no tens el teu personatge groc, és, no és ningú, pràcticament, no? Curiosament, en Ricky Gervais, vos agrada? Sabeu qui és?
Sí.
A mi m'encanta.
No, jo no sé qui és.
I dos és que va crear, entre d'altres, la sèrie The Office, que l'heu vist.
Ah, sí. Però la versió anglès, o sigui, és britànic.
Que tenia dues temporades. Llavors, varen comprar els drets als Estats Units i allà varen fer 7, 8 o 9 temporades. Però l'original crec que en tenia només 2, i era d'en Ricky Gervais. I llavors, també presenta, o ha presentat durant molts anys, els Globus d'Or. Aquesta cerimònia, i ets superàcid, dona branca a tothom.
Super... Tens monòlegs, també.
Els monòlegs boníssims. A més, hi ha una frase... Bé, no la diré perquè és un poc...
Digue-la. No. Estim a Ràdio 2, són les quasi 10 del vespre.
Vinga, la dic. M'ha cridat molta atenció, perquè un dels monòlegs que tenia... xerrava de sa gent grassa. Clar, que és un tema molt tabú, també, vulguis o no. Jo me'n recordo també que un pic que vam haver d'entrevistar una persona amb obesitat, és molt difícil d'un convidat amb obesitat, perquè dius, no te convido per la teva professió, ni per això te convido a xerrar de la teva condició. Llavors, és una cosa molt delicada. Jo, quan m'ho vaig trobar, vaig veure que era la cosa més tabú en la que m'havia trobada. I ja, per què d'això?
Perquè té una frase en Ricky Gervais.
Ah, sí.
Fer una broma d'un monogre,
sí,
no?
I ell va fer un monòleg també que xerrava de les persones grasses i m'ha creat la tensió, és un poc cruel, però va dir que si te fixes, totes les dones grasses venen perfectes, venen de perruqueria i sempre duen ses ungles perfectes. Els cabells de perruqueria, és a dir, com...
Això mos ha de fer gràcies, se suposa.
No, però m'ha creat l'atenció que digués això, i llavors m'ha començat a fitxar amb algunes persones.
Ai, per favor.
I el vera, i les veu sempre molt arreglades de cabells, me sap molt de greu. Jo no volia dir,
Però, ja, tot molt animat.
T'han estirat la llengua, Nines i la Maria Antònia.
Això és molt la meva responsabilitat.
Però bé, és una mostra, perquè vegeu l'oàcid que és, sí, que no té amics enlloc.
No té amics,
aquest senyor. No, i llavors, jo que sé, amb les estrelles de Hollywood...
Sí. Sí,
45.
I no l'han tret de fora del país.
Que va, si és tio, és una màquina. És un...
Potser ser les persones més gracioses del món.
Sí, Maria Antònia, tu creus?
va ser el primer extern que va escriure el guió d'un episodi en el qual ell sortia. Amb això també ha estat bastant pioner. I llavors, clar, molt de personatges...
Però per què xerran d'aquesta persona?
Perquè ell va ser el primer que va fer el guió d'un capítol de Simpsons en el qual ell sortia, que era una persona externa en fer el guió.
Un convidat
a fer el guió.
Que interessant, d'acord.
Superinteressant. I clar, també aquest exemple era perquè véssiu l'oàcid que és i que no té amics enlloc. Però realment està molt bé perquè sumo a vegades és tan correcte que jo que sé... És difícil. I doncs, tot això va ser tal dia com avui. Bé, encara continuen els Simpson, acaben de signar per 4 temporades més. Uau. És a dir, que fins al 29 encara tindrem Simpsons.
Uau.
Però i de què xerraran?
Però per mi el Simpson ha perdut bastant s'encant, perquè abans era com aquesta paròdia de la típica sitcom familiar, que fins i tot en els anys 90 estava de moda, tipo Full House o bueno, aquestes sitcoms de família americana clàssica, i clar, tenia sentit perquè era una paròdia d'això, però ara fins i tot aquest model ja està en decadència, i llavors és com a... Per mi ja no funciona com
sí,
abans.
Sí, de vegades s'ha de saber tear, tens, o no ho sé. I què trobeu vosaltres?
S'ha comentat molt aquest tema, de que ara estic convidats i que ha perdut molta essència, diuen.
I a part que... més, molt més polite, és a dir, molt més... Com ho diríem?
Políticament
correcte. Quan abans era més carriata.
Sí. No, que record molt. De petit, un episodi que m'ha impactat molt, que era a març, no sé com, hi havia un error i li operaven els pits.
Ah, sí.
I tenies,
ja record.
I tenia les mames enormes. I record que tractava d'una manera molt intel·ligent i molt interessant la idea de la pressió estètica de les dones, d'operar els pits, que efectivament sí que tenia més, jo què sé, atenció, però a març no volia jo. I realment, per mi, la gràcia de Simpson és que començava d'una manera, te fa mil voltes, mil gist,
sí.
I des de la tendresa i l'humor, realment te deixava incòmode per lo trista que és la societat, molt sovint.
El Simpson sempre començava com en tres actes. Una primera situació que no tenia res a veure amb una segona situació, que no tenia res a veure amb una tercera situació, que
però tot s'enllaçava.
S'enllaçava, però en un punt en què narrativament era un punt molt concret que no tenia gaire pes, però de cop i volta s'enllaçava i te contava una altra història.
Sí, exacte. Jo m'enganxaven per això, m'agradaven per això.
Perquè però fixeu-vos que els Simpsons tal vegada era com un poc la narrativa, me corregireu, de xarxes. És a dir, una cosa molt estimulant, que passen moltes coses, tot el temps,
no,
a totes hores.
No estic d'acord.
Com és això?
No estic gent d'acord perquè crec que, o sigui, bàsicament el que fan és girs de guió i per això eren molt bons guionistes.
Però per això era tan estimulant i per això no els tenien enganxats a tots.
Sí, però no crec que sigui la narrativa de xarxes. Precisament era com, en aquest sentit, eren molt clàssics de guió, els Simpson, perquè en episodis de 20 minuts i, com dius tu, com els punts de gir i sobretot en guió, que és per arreglar un problema, el problema se fa més gran. I bàsicament aquesta... estructura.
Sí,
no sé si, de fet, crec que era una època en què no necessitaven tant d'estímul com per estar enganxats a qualque cosa.
Perquè que dura cada episodi?
20 minuts, 20 no? Minuts. Una cosa així.
A mi se me feien llargs, eh?
Ah, sí?
Sí, jo és que mai m'han agradat les cintes.
I llavors també tot allò d'esplutoni, d'aquesta central...
Ah, de la central nuclear on fa
feina. I tal. Clar, en el seu moment era molt modern, ara.
Sempre s'hi ha apreciat, però no he estat seguidora.
Ara ja ha quedat, vull dir, és actual, encara el tema no. Però per ahir mentida quan li han pogut treure el suc i com la gent encara ho demana més i més, no? Però bé, aquesta era una història que vos volia contar, que just coincidint avui, dia de 7 de desembre del 89, i també volia xerrar, bé, s'ha traduït a moltes llengües, com us podeu imaginar, i s'han hagut de canviar algunes coses, alguns llocs en lloc de cervesa han de beure aigua amb gas.
Ah, que curiós. També en Homer es canyaven amb Bart.
Ah, sí?
Molt sovint.
Això no sé si ho fan encara.
Ja, no.
A veure, en Homer, totes les banderes vermelles que existeixen a un amo, vull dir...
Sí, fa ràbia.
És a dir, na marx aquesta dona que se n'ha d'en cuidar de sa casa, dels fills, de que no hagi cap tipus de problema, ell només la lia...
Sí, ho espanya tot.
Se passa ses hores en el bar bevent cervesa... És alcohòlic.
És alcohòlic.
I després aquesta relació que té amb els fills, que no li sap ni la mira.
Sí.
Però hi ha un episodi molt bo, perdó, per fer sincís, però que en Homer se descobreix que realment és pur, perquè té una pintureta ficada.
Això és molt divertit.
Però aquest capítol és molt simbòlic, perquè quan se treu la pintureta se torna un intel·lectual i és molt infeliç. I per primera vegada, clar, connecta amb na Lisa i de cop, al final de l'episodi, és que en Homer mira na Lisa i em diu, me sap greu, perquè és que no sóc feliç d'aquesta manera. I na Lisa estima tant a son pare que li diu, mon pare, torna-se com és perquè eres feliç. I se torna a introduir la pintureta dins el nas per ser beneit i feliç. I és un dol increïble. Però na Lisa estima i estimava el dir que les persones siguin com han de ser.
Exacte.
Que curiosa.
Ha estat una sèrie molt meravellosa. I he de dir com generacionalment i, diguem-ho, com tot lo va, nosaltres ho hem tingut com a la nostra Sant Santa Trinitat. Mm-hmm. Nosaltres teníem, veiem a Simpson, on els hem passat com a la disputa, tu de qui en més? Clar, jo era molt de Simpson, i la meva amiga és com a més de pare de família, després hi ha la discussió on, va, és molt vasto, però South Park és encara més vasto, coses mm-hmm. d'aquestes.
Sí, són sèries d'animació que tenen aquest humor àcid, perquè són sèries d'animació per adults, no?
Sí, exacte.
Que els adults es puguin entendre i és vera que són referents. Mm-hmm.
I vos he dit la resposta a la primera pregunta, de la sintonia, ara que
no,
ho penses?
No, no ho he dit.
I de la música és d'en Danny Elfman, que és un gran compositor mm-hmm. de bandes sonores. Però, clar, vos ho he demanat i al final no vos ho he dit. I, bé, això era una cosa que volíem comentar, però també tal dia com avui va passar una altra, i és que també se va estrenar El Senyor dels Anells.
Oh, ah. Què dius?
Que fort.
Això va estar...
Els micros estan oberts.
Sí, pensava estar tancat el micro.
Ah, sí? Però jo he de dir que d'aquesta generació no som. No, no m'ha interessat mai, m'ha estat molt de greu, sona segurament molt ignorant dir això.
No, tranquil·la.
No, jo no les he arribat a veure totes. Ja... Els meus amics eren molt friquis.
Però jo de jove les vaig començar...
Ja les primeres, sí.
Vaig llegir El Hobbit i aquestes coses i no connecta amb aquestes històries, la veritat.
L'Antoni Cardell diu, les primeres, quantes n'hi ha? El Senyor de los Anillos, la dos, Las dos torres... I les dos torres, cos? La segona.
El Retorno del Rei, la tercera.
I de, jo les
he... I fan El Hobbit.
I de, jo El Hobbit no l'he vist.
Jo he dit que els he vist les tres i no fa gaire.
Primeres.
I no fa gaire, i a més les vaig veure com si fos una sèrie, amb interrupcions, perquè no tenia temps.
Això me sona, que venies sí. amb son i me deies, és que estic mirant el Senyor dels Anillos.
No comentar-te,
No, perquè és una... jo a Harry Potter m'agrada moltíssim, per exemple, El Senyor dels Anyells. M'han dit sempre que els he de mirar.
No, llevau el pecat del món.
Mai no trobava el moment, i ara que de res més el vaig trobar. Però això sí, ho he hagut de veure interrompudament, perquè no tenia temps material com per veure-les seguides.
I de, maratons de veure-les totes seguides.
Sí, sí.
Jo no
és així com les he vistes i mai dormir.
La meva atenció no dona per tant.
Clar, a mi me passa que quan vull escriure El Senyor dels Anells me surt Anyells també.
Per què passa això?
Passa perquè tenim influència del Silenci dels Anyells, que el Silencio los Corderos.
Boníssim.
Jo crec que a mi me passa per això.
Sí, no ho sé, però jo també li dic
no, però perquè se diu Anyell de Déu, no? El senyor referit a Déu, i sempre se diu l'anyell de Déu, que hi ha el pecat del món, dins la retòrica cristiana.
Pot ser.
Un anyell.
No crec que sigui per això, però...
Podria ser, però crec que no.
Crec que simplement és perquè les paraules s'assemblen
però ho associem vocalment. Al senyor de l'anyell.
Ah, una associació d'idees, no, això sí que tothom.
Nines m'ha fet una mirada de... No.
Però... que no. És perquè anyell, simplement, ella, enya, ja està, no li cercau més motius.
Però perquè nosaltres no deim anyell, deim me, o no? Per això anyell no et sona raro.
Anem a recuperar aquesta conversa. Podria ser que ara comencem això que sé.
Un petit anyell, jo ho dic.
Anyell?
Que sí.
Ah, sí.
Sí,
ah,
sí, un anyell.
No has dit mai en ta vida.
Sí, un anyell.
Jo ho he sentit dir a missa.
Jo vaig descobrir amb El Silenci dels Anyells de la pel·lícula...
Això sí que no ho he dit mai, El Silenci dels Anyells. El Silenci de los Corderos.
I, de fet, jo he llegit el Silenci de los...
És altre, va, basta.
El Silenci de que...
Jo he llegit un dia, estava a un garatge i vaig trobar un llibre...
A on eres?
A un garatge.
Ah, perdona.
A un garatge.
Una cotxeria.
Sí, no,
estava a una cotxeria i vaig trobar un llibre que era El Silenci de los Inocentes. I jo me'l vaig començar a llegir, però he dit quin títol més va. I a mitjà el llibre dic, això és El Silenci de los Corderos. Però el títol era El Silenci de los Inocentes. I jo no sabia, o sigui, estava llegint un llibre i de, me sona aquesta història.
Que fort.
Sí.
I m'ha encantat, de fet.
Que curiós. I de, ara, un incís, en James L. Brooks es viu, eh? Maria Antònia té 85 anys. Ara,
ah, mira.
Mentre això...
Era, m'equivoco.
I qui era ell? Qui era?
James L. Brooks.
Que però havia, qui era?
Un dels productors de Simpsons. Això, molt bé.
Bé, El Senyor dels Anells.
El Senyor dels Anells.
Dels Anells.
Se va estrenar la pel·lícula el 17 de desembre de 2003.
Uau.
Vull dir que tampoc fa tant, 22 anys, una cosa
quan
així.
Quan passes temps.
Sí, 22.
I per ja era, ara anava a dir, ja éreu vius, éreu, ja anaven al cine.
Un anyet.
No. Ja bastant viva eres.
Sí. No era nata.
Oh, ja en tenia 5.
Oh.
Jo no me'n recordo, però me'n recordo perfectament de quan va sortir.
Sí.
Sí.
per havia ser molt petita, també.
No tant.
En tenia 8, no, 10.
Jo recordo els meus germans que la miràssim, aquesta pel·lícula.
9 anys.
I s'estrena, va ser del Senyor dels Anells, El retorn del rei. Aquesta va ser la primera.
El retorn del rei!
Era la culminació d'una trilogia que, bé, que acostava un poc totes les coses d'ermites de l'edat mitjana en ermites moderns, d'alguna manera. Llavors, Peter Jackson, que és aquest director neozelandès, havia convençut una productora per fer aquesta pel·lícula. Clar, la pel·lícula té uns molt de mitjans, no? No ho trobava.
Sí, una bombarada.
No. És com una gran producció d'aquestes que ja no se feien. Vosaltres sabreu si se van fer moltes imatges per ordinador, supos que ja sí, no?
Calcunes, sí. Jo sobretot de quan la quantitat d'orcos que
hi havia. I en Gollum és d'aquesta, no? D'aquí?
Sí.
Que sí? En Gollum és dels protagonistes del primer moment.
Que sí, però jo no sabia... Ah, del primer moment.
Sí, que és des de la primera pel·lícula. Sí.
I d'en Peter Jackson.
Qui té l'anell?
Sí.
Mi tesoro.
Hi ha només un anell, o són molts?
No, és un.
És un de més.
Per convencer-los a tots.
Sí, per governar-los a tots.
Dominar-los a tots.
Però perquè no sabia el senyor de l'anell.
Potser no ho havia vist.
Dels anells.
Sí, vaig començar.
N'hi ha molts. Però...
No dormia. Ja
m'agradava en Legolas, que era en Orlando Bloom.
A mi m'agrada els altres protagonistes. El baixet. A mi m'atreu aquest.
En Sam.
Crec que té cara de bona persona.
En Sam i en Frodo, no?
En Franny, no. Són els hobbits.
Exacte, que tens peus grossos.
Sí. I en Gandalf no és d'aquí.
En Gandalf és del Hobbit o bé, no ho sé.
No, del Senyor dels Anells.
Ah, també.
En Gandalf és d'aquí.
Dels Anells.
Sí, tu te'n confons amb el Dumbledore.
Això. Més o manco. Sí, més o manco.
És la figura del mestre. Sí. És el mateix arquetip.
Clar, que recorda un poc en els personatges de Star Wars, no?
I de Harry Potter.
En Buda, aquell, que nom?
Sí. Yoda.
En Yoda, aquest. En Yoda, i... No? Tenen... Se toquen un poc d'en fora.
Són mites, els mestres, i espadaguants.
Clar, i tot això deu estar... Clar, ara mos pensant que s'ho van inventar, però tot això devia estar basat en els mites originals, grecs i d'altres cultures. Vinga. En Peter Jackson va convèncer la productora de rodar les tres pel·lícules en el mateix temps. Superbé.
Quina locura. Dios,
quina locura.
Una locura. 438 dies de rodatge.
Oh.
Varen crear un univers complet. Hi ha aquestes llengües inventades, ciutats digitals, paisatges reals que semblen de somni, en realitat. El retorn del rei va rebre 11 Oscars, tants com Titanic i com a Ben-Hur. Brutal, no?
Brutal.
Increïble.
Heu vist Ben-Hur?
No, aquesta no.
No, encara.
I Titanic sí, a tots, no?
Sí. Sí.
No, a trossos.
Que? No has vist Titanic?
No, no l'he vist.
Ja la vaig veure fa no massa.
Mare meva, què dius? Jo la vaig veure en 10 anys. I allà va néixer la meva...
Passió.
No,
mite
d'amor. Ja vaig créixer amb el mite de l'amor romàntic. I Titanic va ser una de les pel·lícules que ho van fomentar.
Ara aquest dia m'ha sortit a Instagram com rodaven les escenes, ho heu vist?
No.
Que estan allà, que els hi tiren aigua...
Ah, sí, que i no a més les realment... maquetes, com les inundaven.
Sí, exacte, les maquetes, com, bé, amb els cromes a darrere i tot això, ara se pot veure tot això. Llavors, va ser un triomf emocional, perquè feia molt de temps que una pel·lícula amb una gran superproducció no s'enduia tant d'Oscars. De fet, també el missatge que hi havia, que un poc se pot canviar el món, se pot canviar moltes coses sent un petit o jo que sé. Bé, el missatge que vosaltres sabreu millor que jo, però no l'he vist.
Jo, Xavi, que tu te l'has vist.
No sé si té missatge.
El missatge del Senyor dels Anells? Té un missatge filosòfic profundíssim. Ah. El Senyor dels Anells el que te demostra és que quan te donen una espipellada de poder, el que li passa a l'ésser humà, la condició humana, és que se corrom d'una manera bestial. Aleshores, què passa? Que fins i tot la gent de com és pur, la gent més pura,
també,
o la gent més innocent, se torna dolenta. I fa tot lo possible perquè anar a aquell poder d'una manera molt forta.
I aquella,
molt,
qui
molt
és? És de cop pur? En Sam.
De cop pur tenim, per exemple, en Sam, tenim en Frodo, són hobbits, són bona gent.
Ells tornen dolents.
Ells, aquell anell els acorromp.
Sí, no hi ha un moment que se'l posa.
Se'l posa.
I l'han de llevar, sí.
I, de fet, arriba un punt en què ja que es culmen pràcticament de la pel·lícula.
Clímax.
Es clímax, exacte, no sortís la paraula, gràcies, Maria Antònia. Quan van a tirar l'anell, spoilers, ja se pot fer, han passat dues setmanes.
Ah,
quan
sí,
van a tirar
l'anell,
en Frodo va tirar l'anell, que finalment que fan tot un recorregut en què s'hi juguen la vida durant moltíssim de temps, va tirar l'anell en el foc i se lava d'aquella torre, diu, no el pot tirar, no el pot tirar. No el pot tirar i diu, està encafarrat en el por d'això, perdona, la reflexió que jo imagino que fan.
Però jo el que he llegit, o el resum que he trobat, és que fins i tot el més petit pot canviar el curs del futur.
Clar.
Ah, també, un altre, perquè clar, l'incomanen, en Frodo l'incomanen que es faci l'aventura més complicada de l'univers, que cada 20 metres pràcticament mor, i finalment arriba i ho fa.
Jo,
però sí, exacte, això
també tenia entès que en els llibres potser que hi hagi una relació homoeròtica entre en Sam i en Frodo,
també
però després, quan ho adapten a la pel·lícula, no
ho lleven.
Ho lleven.
Ah, sí?
I jo d'això estic trista.
És que a veure que...
Toni Cardell, estàs d'acord? No ho sap, diu.
A la pel·lícula hi ha cosetes. En Sam li idolatra molt, en Frodo, moltíssim. També és veritat que té com un títol de noble, però li idolatra massa.
Volien dormir junts.
Jo vaig pensar.
Volien dormir junts.
Sí. Bé, i tira canya.
Molta tecnologia.
Sí, el sobreprotegeix, és la meva opinió.
Res, dues cosetes. Sabeu qui va fer la música? Howard Shore.
No, ni idea.
Jo tampoc el coneixia, però hi ha moltes cançons que he trobat aquí, seves, que les poden sentir. I també hi havia una cançó que va cantar en Annie Lennox. Aquesta la coneixeu? I dos, una que la tenim, i que és aquesta, que se diu... Ara no surt... Into the West. Gràcies, Toni. I doncs, res, els decorats encara se poden visitar a Nova Zelanda.
Uau!
De fet, hi ha pobles sencers, encara hi ha Hobbiton, que és un dels pobles que surten, que està complet, reconstruït, i també els actors, clar, se van convertir en una família, va ser un rodatge molt llarg, però imagina't, 400 i pico de dies rodant, tantes hores, res, i d'un tal dia com avui també, què trobeu?
Fantàstic. Molt complet, un dia com avui bastant intens.
Moltes efemèrides, la veritat.
Clar, abans de Nadal, se fa moltes estrenes, se presenten llibres, fa moltes coses. O sigui que res, tot això tenim avui, és com si fos un dia pop, de la cultura pop.
Exacte.
Que bé.
Perdoneu, és que havia de beure aigua.
Vols un pot de confitura?
No, ja està.
De confitura.
Així hem arribat en el xiu-xiu número 187 amb en Toni Carrey en el control tècnic. Mònica, tu te'n vas contenta avui
molt,
amb aquesta de veres, confitura
molt.
De proves?
Vaig supercontenta perquè teniu...
No t'ha agradat. No t'ha agradat, digue't la veritat.
És un detall que lo flipes, de veres. Arbera, no, vos ho dic en sèrio, que quantes paneres heu vist aquí a la redacció?
Ah!
I doncs un detall m'agradi més, o manco faré un canapés amb bri i amb sa bellona de confitura que li
no us ho duràs.
No, però
no, això
a lo millor me'n vaig a fora i diré, mira, jo vols faré
ho
un canapés
dur,
amb
una...
i ho faré alguna cosa amb
exacte.
Això
vas allà
i quedaré superbé.
Jo dius, sí. Producte local, avui duc això
producte balear, perquè me'n vaig a fora, me'n vaig a sa península, producte balear, una exquisitesa.
Exacte.
Mira quin pom més petit, perquè imagineu-vos lo caques.
I sabes què dius en Mallorca? Que en el...
En el pote pequeño.
En el pote pequeño està la buena mermelada.
Això, totalment. Moltíssimes gràcies. De veritat que és un super detall. I a més, bé, clar, sempre me toca... En aquí li va tocar el camallot.
A uns desconeguts. Que varen, en Joan Francesc Barceló va anar a cercar candidats en el carrer perquè fossin ells els que participessin a la panera de Nadal i se'n van endur el camallot. I a més el volien, varen triar camallot i se'n van endur el camallot.
T'imagines?
És que això ho he vist a les xarxes. I vosaltres, vos tocarà alguna cosa? A vosaltres quatre?
Ja m'ho ha tocat.
Ja vos ha tocat? Una botella?
M'ho ha tocat aquest programa.
Bravo! Cate Sales, ens veiem demà.
Demà, efectivament.
Mònica, fins la setmana
que
ve. Gràcies. Bones vacances de Nadal.
Gràcies.
Bones vacances. Que no te tornem a veure fins passat Nadal.
Sí. Vagi molt bé.
Maria Antònia Xavi, també demà. Aquí,
demà,
com
exactament.
Ho veu? A Ivetra Ràdio. I a vosaltres, gràcies per ser-hi sempre.
Hermano, que estic malalt i que tinc ganes de venir. Que això és espectacular, el d'avui, tio.
cansada, azotada y flagelada, levitar por las mañanas y en el cuerpo tener llagas. Quiero estar acongojada, alucinada y extasiada, tener estigmas en las manos o en los pies y en el costado. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata.